Quan les muses estan mandroses, arriba ella i els treu la son de les orelles. Sense contemplacions, és gràcies als seus superpoders que els nostres creadors poden crear com Déu mana. Rebem, amb un aplaudiment ben culte, la ministra de Cultura d'Estat de Gràcia, Sílvia Soler.
No, home, és que acabo d'assabentar-me del càrrec i em fa il·lusió.
Clar que sí.
Clar.
Escolta'm, la Sílvia Soler ens ve a parlar no de les seves coses, sinó de les coses dels creadors.
Exacte, de les coses d'altri, de les coses dels altres, especialment de quan els altres tenen algun talent per crear una cosa del no-res, que això és un misteri que ens sembla que ens impressiona
a
tots.
Sí, a vegades mirem al cel i anem a buscar coses de vida extraterrestre i el que és estrany és com pots partir de zero i crear un món fantàstic del no-res, com dius tu.
Exactament.
No?
D'on surt la idea per un poema? D'on surt la inspiració per una cançó? Com es posa, com s'enfronta un pintor a una tela en blanc? De tot això en parlarem en una secció que no hem dit com es diu.
No, és veritat, com es diu?
Que té un nom molt bonic, La muntanya màgica.
Ah, que maco.
Deixa'm només recordar als oients que La muntanya màgica, a part de ser un títol bonic, és el títol d'una novel·la clàssica del segle XX, de Thomas Mann, que explicava la història d'un home que s'anava al sanatori on estava, de Davos, on estava ingressada la seva dona, i li proposaven que s'hi quedés, diguéssim, no? Una estada en un sanatori. Però nosaltres n'hem agafat, diguem, a la part més al·legòrica, sí. I pensem que, de fet, crear una obra d'art del no-res podria semblar-se a escalar una muntanya. Per què? Doncs perquè requereix tenacitat, perquè hi ha un cert grau de risc, però és molt estimulant, perquè té molts moments de solitud, i sobretot perquè quan s'aconsegueix fer el cim hi ha un moment d'eufòria incomparable.
Sí, sí, la creació és una cosa espectacular, que et dona moltes alegries, però també moltes frustracions mentre l'estàs creant. Pujar
Exactament.
Aquesta muntanya no és fàcil.
Clar, clar.
La muntanya màgica és aquell llibre que tots hem llegit, com hem llegit també Crim i Càstig, els germans Karamazov...
I si no ho hem fet, hauríem de fer-ho, la veritat.
I si no ho hem fet, diem que ho hem fet, i ja està, i ens quedem tan amples.
Ah, també, això és
no?
veritat. Jo els germans Karamazov no l'he llegida, confesso públicament.
I La muntanya màgica sí.
Sí, i el Crim i Càstig també.
I a l'Ulisses de Joyce?
No. No! Ho he intentat 30 vegades, però no me n'he sortit.
No? No? I la Llucia Ramis?
Hola.
Hola, què tal? Com estàs?
Molt bé.
Que és la nostra convidada d'avui a La muntanya màgica. Jo crec que a Mati li podríem fer un aplaudiment. Mati, li podem fer un aplaudiment ben gran a la Llucia Ramis? Sí. Com a creadora...
Me'l mereix.
Sí? Te'l mereixes?
Com a creadora, sí, no?
I com no, el que vulguis.
Però jo sí que m'he llegit Joyce, l'Ulisses sí que me l'he llegit sencer.
I...
Me va costar, perquè sí. Tenien dos llibres diferents, i el primer, quan l'acabava, ja no començava el segon, fins que un dia m'hi vaig posar i ho vaig acabar.
És que tu ets molt més llesta, i sobretot molt més jove que jo, que això és molt important a l'hora d'emprendre empreses, mai millor dit, tan difícils
però
com aquesta.
Ho vas fer perquè tenies ganes de fer-ho, o per pressió intel·lectual i popular del teu cercle d'escriptors?
No, he de dir que me va agradar molt.
Ah, sí?
Sí, m'ho passava molt bé llegint-lo.
Ens pots fer un resum i així ja no el llegim?
És la història d'un dia, és la història d'un home durant un dia. Aquest seria el resum més resumit.
Pues vaya rollo.
Escolta, Llucia, t'ha semblat bé la comparació d'escriure una novel·la, un conte, un article, el que sigui, amb escalar una muntanya? O en trobaries una altra de més ajustada?
Sí, per jo escriure és més aviat, ho he dit qualque vegada, és més com estar enamorat. Llavors és més una qüestió de... ho passes molt bé i molt malament al mateix temps, perquè sempre trobes que no és... Bueno, no estàs segur mai del que està passant, no? En el moment aquell d'àlgid de l'enamorament, que estàs dubtant si això durarà, no durarà, si serà bo, no serà bo, pateixes molt perquè no saps què passarà, hi ha molta ansietat i te tornes un poc loco, no? O sigui, hi ha un punt de bogeria que fa que t'estressi una mica. O sigui, i hi ha la part positiva, que és aquesta creació, aquesta recreació de la història, d'inventar allò que estàs vivint d'una altra manera i que estàs apassionat amb allò que estàs vivint, però d'altra fa por. Fa una
el que passa que enamorar-se ho fas gairebé normalment involuntàriament, és a dir, trobes algú que t'agrada, us mireu, xerreu, us coneixeu i sorgeix l'amor. En canvi, quan escrius, tu busques aquest enamorament, és a dir, tu et poses i dius, vaig a fer un llibre. Per tant, busco l'enamorament una mica a la força, o no?
No, jo estic d'acord.
No? No va així?
En el meu cas no va
jo
així.
Jo tampoc no gaire.
En el meu cas no va així.
Jo no ho sé.
En el meu cas me surt sol. L'he d'escriure. L'he d'escriure perquè no sé expressar-me d'una altra manera. Em costa moltes vegades expressar-me d'una altra manera. I per transmetre allò que estic sentint, la millor manera que trob és aquesta, mitjançant l'escriptura.
Se m'ha acudit una idea ara, Roger, mentre anàvem fent la Llucia Maladonada, que és que anirem anotant altres comparacions respecte al fet de crear. Hem dit escalar una muntanya, la Llucia diu la enamorament i anirem fent una compilació amb els convidats que tinguem, que seran, ja ho diem des d'ara, no només escriptors, evidentment, sinó artistes plàstics o músics
o arquitectes
o cuiners,
sí, sí,
o tot el que representi crear. Aquesta mena d'angoixa barra eufòria que tindries mentre estàs enamorada...
I obsessió, sobretot.
I obsessió, la comparteixes o és una cosa molt íntima?
No, l'obsessió, com sempre, és una cosa que expliques a tothom que t'entendrà, diguéssim, no? Que no pensarà que estàs com una cabra. Llavors, no ho comparteixes amb tothom, perquè si no, la gent pensaria que no estàs malament d'escap, però sí que hi ha una sèrie de persones que, de la mateixa manera que expliques les teves històries amb les teves parelles, doncs li expliques aquella història que estàs explicant i a veure com ho veuen, com ho enfocarien. Moltes vegades trobeu això interessant, avorrit. No ho expliques tot, però... te n'adones que ho estàs fent sovint, no?
No ets d'aquelles que t'esperes fins a tenir tot el llibre acabat per ensenyar-lo?
Ah, això sí.
Ah, això sí?
Sí, 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 però comentar-lo el vaig comentant.
Ah, val.
Sí, sí, per ensenyar-lo sencer, normalment la cap, o com a mínim tinc una part acabada, forta, per veure si vaig bé o no vaig bé. Però els comentaris d'anar-lo a fer, sí, sí.
Vol
sí
dir que t'hem d'imaginar, doncs, que tu truques un amic, una amiga, i dius anem a fer una cervesa, i en lloc de parlar d'això, de qui estàs enamorat, li expliques el que estàs escrivint,
no,
tant com això?
Els hi fots un rotllo espectacular.
No, no, no.
O sigui, la gent ha arribat a pensar en prendre mesures dràstiques.
Ella va dient que no, Roger, però deixa'm interrompre. Preguntem-li a l'Eva, que està al telèfon i que se'n va a prendre cerveses amb la Lucía, sí, sí, o el que sigui. Eva, què tal?
Què tal? Bona tarda.
Bona tarda. L'Eva Belmonte és una bona amiga de la Lucía,
sí,
molt bona, perquè, segons sembla...
Encara ho és.
No, és veritat. A veure, ens reunim els tres. Sí, ara Eva viu a Madrid i llavors... Abans la reunió se feia a Barcelona, ara viu a Madrid, i llavors són reunions a Skype. Ella la tenim a Madrid a través de Skype i després hi ha Elena Cuesta i jo...
Quina putada, perquè amb l'Skype no pots marxar, perquè si et truca per telèfon... Pots dir, escolta, sí, sí, t'estic escoltant, explica'm el tercer capítol. I te'n vas ràpid al bar.
Algun fallo de connexió n'hem tancut.
Sí, alguna vegada que veuen que tinc els ulls mirant com una altra banda de la pantalla.
Escolta, Eva, però de veritat, sí, com realment ens agradaria posar-nos en la teva pell? És a dir, algú que... No escrius tu, suposo, no? O sí?
Sí, però no ficció.
No ficció, d'acord, sí, d'acord. Una persona que no escriu ficció i que tot d'una ha d'escoltar i intentar ajudar, m'imagino, no? La persona que està ficada en aquell procés creatiu. Això és, què és? Avorrit, divertit, angoixant?
Bueno, al final és divertit, perquè només veure la cara de la Lucía quan ja has llegit una part, o has llegit la versió, la primera versió, el primer esborrany, i la cara que té esperant que li digues si t'ha agradat, si és un conyazo, si no, si està bé. La cara de patiment és tan divertida.
I quants cops li menteixes i quants cops li dius la veritat?
Normalment li dic sempre la veritat i pateixo molt per això, perquè sempre que estic llegint estic amb la por aquesta de que no m'agradi, i si no m'agrada com li dic. Però,
I ella com reacciona? Com reacciones tu?
És bastant oberta, les crítiques. No m'esperava això, perquè les crítiques sobre la vida en general no estan obertes. Però amb això, quan està escrivint, és bastant oberta.
És a dir, és millor la Lucía en el món de la ficció que la Lucía en el món real? O pateix menys?
Pateix
més, molt.
Més, però jo crec que per això està més insegura, perquè vol fer-ho millor i llavors és més oberta a tot el que li digues. I després hi ha una cosa molt rellevant, que a mi em fa gràcia. Ella segur que us dirà que és tot ficció i que és tot mentira, però en realitat el que ha estat fent amb amigues com amb l'Helena i amb mi és robar-nos una mica la vida.
Ah, vampiritzar.
Això és un vampir.
Que, clar, i comences a llegir i dius, però si això em va passar a mi, si això li vaig explicar jo fa anys, com ho recordes?
Bueno, després hi ha repartiment de drets, no? Aquí et passa un algo a les Illes Caimán, no?
No, i patim molt, perquè jo dic, com m'ho llegeix algun esnòvio o algo que estava parlant d'ell i explicant tot això, mare meva.
Però, escolta, bueno, no, però poca broma, eh? Vull dir, realment això podria arribar a allunyar-te, diguéssim? És a dir, allunyar-te, a dir, això no li explico, no fos cas que ho vampiritzés per una novel·la. No, no tant.
No, no tant, perquè després t'oblides d'una novel·la i altra i tornes a contar-li coses.
Però com a mínim canvia el nom, no? Perquè jo tenia l'altre dia una amiga que em diu, mira el que ha posat un amic escriptor sobre mi amb nom i cognom. I a més m'ha posat l'adjectiu xafardera. I, home, però això m'està dient xafardera a la cara. Tu com a mínim canvies els noms, o no?
A vegades, si la persona no vol que surti el seu nom real, sí, que el canvio. I sobretot perquè no és exactament allò. Com que no és exacte, doncs sí, li canvio el nom perquè sigui ficció.
D'acord.
La majoria de vegades les coses que li expliquem que ens passin a nosaltres després li passin a ella o a la protagonista, perquè no som nosaltres. El que fa és fer servir la vida, però no tant el personatge.
D'acord, digue'ns
una última veritat.
T'ha agradat el seu últim llibre?
Molt.
D'acord, moltes gràcies, Eva. Fins una altra.
Adéu.
Que vagi molt bé.
Li pagarem cerveses.
En algun lloc he llegit recentment Llucia Ramis i la melanconia dels estius eterns. No sé si és una frase que a tu t'agrada o et sembla estranya o...
No ho sé, melanconia és com que trobes que el passat és millor que el present. I jo no som així. Jo som nostàlgica, penso molt en el passat i reflexiono molt, però no penso que sigui millor que el present. Sempre penso que el present és millor que qualsevol passat que hagi tingut o que el futur, fins i tot, perquè com que no el conec, no ho sé.
Però el passat i fins i tot el passat de la teva família ha estat una clara font d'inspiració per tu, no?
El jo i la realitat han estat una clara font d'inspiració. Els amics també. Neva no va passar res, però jo tinc dos amics que em van retirar la paraula durant un any perquè no els hi va agradar el que havia escrit sobre ells, i això que havia canviat el nom i havia canviat moltes coses, però no estaven contents. I a una li bullia la sang, que m'ha dit: mira, em bull la sang ara mateix, no tinc ganes de xerrar amb tu. I l'altra va estar un any efectivament sense parlar-me, i després se li va oblidar tot d'una, però bueno, se li va oblidar també per amb cerveses es paga tot entre amics. Amb la família era molt més complicat, perquè amb això no soluciona res, no? I llavors el que vaig intentar fer, bé, el que faig sempre és respecte i no treure draps bruts, no és la intenció, sinó intentar fer una reflexió a partir del que expliquen els altres sobre...
Però tu parteixes sempre del teu passat, de la teva història, no has partit mai del no-res, és a dir, inventar-te tots els personatges, sempre hi ha alguna cosa autobiogràfica en els teus llibres.
I cada vegada més.
Per què?
No ho sé, és que no sé fer-ho d'una altra manera. A mi m'agradaria molt fer ficció, però no en sé fer, no me surt.
Ho has intentat, eh?
Ho he intentat, però no m'ho pas bé quan ho estic escrivint. Llavors m'avorres tot d'una, estic escrivint i m'avorres i ho deix. I en canvi, la realitat, reviure aquesta realitat d'una altra manera, intentant entendre per què, analitzant o intentant explicar, no sé, és una manera d'explicar-me el món i és una cosa que m'agrada més. I de fet, quan llegeix, cada vegada més també tendes cap a la realitat, no? Cap a la no-ficció.
Això està bastant de moda. L'altre dia llegia un article que deia, titulava així, en paraules gruixudes, però deia: la ficció ha mort. No? Cada cop hi ha més sèries, per exemple, de televisió, Homeland o Making a Murderer, i llibres que parteixen d'un punt real. Per exemple, un llibre molt interessant, que no sé si l'has llegit, d'un noi que es diu Roger de Gràcia.
En sèrio?
Es diu 60 dies a Cuba. És un autor molt, amb un futur molt brillant i esplendorós, que també parteix d'un viatge que va fer antigament. L'has llegit, oi?
L'he llegit. M'ha agradat molt.
Molt bé. Podem seguir amb l'entrevista.
Després d'aquest moment, en fi, que no sabria com qualificar. No, escolta, sí que és veritat que jo trobo, no sé si estaràs d'acord, Llucia, i ara ho preguntarem a una altra persona que també ens ajudarà a aclarir-ho, que per més que una història parteixi d'uns fets reals, d'unes vivències reals, d'unes emocions reals, sempre és ficció, estàs fent ficció.
Ara no, amb això estic d'acord, però a mi el que m'agrada és veure, ara mateix, la feina que estic fent en el llibre que estic treballant ara és a veure fins on sóc capaç d'explicar. Perquè al final resulta que, sobretot els que supos que feim no ficció dia a dia, els que feim periodisme, sempre ens hem de returar, no? Sempre hi ha un punt que ja no pots explicar res més. No sé qui deia l'altre dia que el periodisme és allò... Ah, sí, el llibre d'Anna Lucía Berlín.
Sí, d'Anna Lucía Berlín.
Sí, d'Anna Lucía Berlín deia que justament el periodisme acaba on comença lo bo, no? On comença la història. Doncs quan tu escrius, és una mica això, no? A veure fins on sóc capaç d'explicar, què sóc capaç... On és el límit? Clar, no n'hi ha de límits per escrit. Tu pots dir tot el que vulguis. I llavors, veure... És un repte, no?
M'ha agradat molt quan explicaves això, fins on sóc capaç d'arribar sense ofendre, sense molestar, sense inquietar ningú, que em retiri la paraula. I al mateix temps que ho explicava, no sé si us heu fixat, Sílvia, aquí la persona que tenim al costat, que té molt a veure amb els seus llibres, ha fet un sospir com dient... Que no es passi. L'escoltem, posem una música per introduir-la...
Quina música tan bonica t'hem posat, Esther Pujol.
L'està tocant el president, eh? Aquí el president, puc parlar i tocar. Ella és
l'Esther Pujol, que és una de les grans editores que tenim al país, i sobretot, avui, és molt escaient que comparteixi tal amb nosaltres, perquè és una editora que va creure, jo diria que cegament, tu em desmentiràs, amb la Llucia Ramis. Això és així, jo sóc testimoni d'aquest enamorament literari, eh?
Cegament no, perquè tenia proves, diguem. És allò que fem els editors, que busquem tòfones. Però ara me'n recordo, farà 10 anys, Lucía, de les coses que et passen a Barcelona quan tens 30 anys. I me'n recordo com si fos ara, a la llibreria Laia, quan havíem acabat una roda de premsa i ella feia unes cròniques de saraus literaris, esperades i temudes alhora, per tots els que hi participem, d'alguna manera som actors. A mi m'ha agradat sempre molt la realitat, la ficció, però la realitat i els periodistes, i vaig pensar que segur que tenia una història per escriure, i vam fer un cafè, crec que era. Allà la Laia no era una cervesa, i a la que li vaig tirar l'am de "voldries provar", s'hi va agafar molt ràpidament. No sabia que seria tan espectacular.
L'Esther Pujol és la dona que ha tirat més ams de Catalunya,
Vull dir, no? Ams, sí.
Sí o no? Sí.
La pescadora de tòfones,
És un
bon títol del llibre. Ara paties, quan senties sospirar, per què paties? Paties per alguna
cosa? No patia. Pensava, era més aviat una cosa com esperançadora. La Llucia és molt valenta i té el límit, arriba molt lluny. En el seu cas, la llindar del límit arriba molt lluny. I per això entenc que hi hagi hagut alguna amistat que en algun moment s'hagi espantat o allunyat una mica, perquè realment no té pèls a la llengua i que és una cosa boníssima. Perdona, perquè ens autocensurem moltes vegades. És un país petit.
I tu l'atures a vegades de dir, no, això no ho pots explicar, Llucia,
aquí
t'has passat.
No, jo no l'aturo perquè no vaig a fer cerveses amb ella i llavors no conec aquestes amigues i no sé que s'enfaden.
Ai, se sent desplaçada ara.
No.
És una autora que fa patir, diguéssim?
Gens ni mica. No fa patir gens ni mica. Fa això que t'ho va explicant però no t'ho deixa veure i és com que és autoexigent i molt disciplinada, i ella va escrivint fins que ho dona per bo. Què té de bo? Que, mira-la, és entusiasta, que riu com... Mira quina rialla que té, perseverant, té això, és molt rebel. I el ser mallorquina i observar-nos, ara ja és mallorquina catalana, però quan feia temps era com tenia la distància justa per mirar-nos i compartir llengua. Llavors això és una cosa que està molt bé, perquè aquest país és una peixera molt petita. I llavors ella era un peixet que venia de fora, molt lluent i bonic.
Escolta, no tenim gaire temps. I jo
dos minuts.
Necessito preguntar-li a la Llucia, que de fet és un dels objectius de la muntanya màgica, què necessites per escriure? És a dir, silenci, música, llum, una cadira còmoda?
Música no, perquè jo crec que quan escrius estàs escoltant la teva pròpia veu, la teva pròpia cadència, estàs escoltant allò que escrius al mateix temps, i llavors si estàs escoltant un altre, escoltes el compositor, i llavors escoltes Sati Chopin o escoltes... Llavors, si hi ha molt de soroll, sí que poso música clàssica per no sentir el soroll, però en principi sempre estic en silenci. Perdó, és que he vist algú que passava pel carrer.
La ficció, la realitat t'atrapa, eh?
Sí. Lo que necessita és solitud. Estar tota sola.
Sí.
No una habitació pròpia, millor una casa pròpia.
Sí, mira-la, ella.
Que escolta'm.
No, jo crec moltes vegades que si hi hagués algú més a la casa... Bueno, si hi ha algú més a la casa, quan hi ha algú més a la casa em costa molt.
I és disciplinada, porta els deures de l'hora, quan li demaneu les dates, aquest dia hauria d'estar el text, etc. Esther?
És disciplinada. Lo de les dates és una mica elàstic, Llucia, diguem-ho.
No és exactament així. El que passa és que, clar, amb el periodisme sí que ho has de fer d'un dia per l'altre, i això sí que es veurà que no és tan així d'un dia per l'altre, llavors sí.
Hi ha alguna cosa que t'inspiri especialment? És a dir, un estat d'ànim, un cel blau, un dia núvol, un... No?
No, l'únic que sí que ha de passar és que hi ha de venir cerveses a la nevera.
Molt bé.
Això és l'únic que... Potser no me les veuré, però he de saber qui són.
T'he de dir que ens ha arribat un tuit del Marc Pastor, que igual el coneixes.
Home, i tant.
Autor...
També l'he llegit.
Gran autor i millor persona. Vols que et llegeixi el tuit?
Per favor.
T'agradarà. Diu, exactament, agafo el micro i em desplaço cap a l'ordinador. Diu, sisplau, podeu fer durar l'entrevista amb la Llucia Ramis fins a les 10 de la nit? Doncs no pot ser avui, Marc Pastor.
He contestat que el Catalunya Vespre, a veure com ho tenim.
Farem gestions. L'Estat de Gràcia farà gestions. Aviam què en podem treure tot això. L'Estat de Gràcia et dona molt les gràcies per haver vingut aquí. El president està molt content.
A vosaltres.
La Sílvia espero que també estigui molt content. Gràcies, Sílvia, per venir. Gràcies a l'Esther. Gràcies a l'Eva, també, que hem parlat amb ella. I ha estat fantàstic saber com aguantava la Llucia Ramis i la seva creació. I molts èxits. Molts èxits en ficció, en realitat, amb el que sigui, però sobretot que disfrutis creant.
Això sempre.
Passa-ho molt i molt bé.
Igualment.
Moltes
gràcies.